Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Més de 211.000 sabadellencs hem estrenat avui la fase 2 de la desescalada. La ciutat oblida les franges horàries, les reunions de fins a 10 persones i les escoles tancades. De fet, bona part de les escoles i els instituts de Sabadell han reprès l'activitat després de gairebé 3 mesos sense alumnes. Ara bé, en la majoria dels centres, les aules s'han mantingut gairebé buides i les famílies han optat per no portar els fills a classe per a les 2 setmanes que queden de curs. En parla la directora de l'escola Concòrdia, Sara Grande.
Nosaltres aquí a l'escola no cap família ha tingut la necessitat de fer ús del servei d'acollida i, per tant, de moment només atendem els alumnes de 6è.
A més dels centres educatius, també han reprès l'activitat avui les grans superfícies comercials amb aforaments limitats i fortes mesures de seguretat. Des del Corte Inglés, David Rodríguez, del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals, ha afirmat tenir la sensació de tornar a inaugurar les instal·lacions de l'Eix Macià. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Aquesta experiència d'aquests gairebé 3 mesos en què només hem pogut obrir el supermercat, diguem-ne que l'hem extrapolat a la resta de l'edifici, a la resta de plantes, de departaments. I bueno, avui és el dia d'aquesta reobertura, que la veritat és gairebé per nosaltres com una nova inauguració, no? Gairebé. Estem neguitosos perquè han estat uns mesos força durs per a tots.
Els centres comercials poden obrir amb el 40% de l'aforament i els clients han de respectar la distància de 2 metres. A més, es recomana l'ús de mascareta i gel desinfectant.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
L'obertura de les piscines municipals s'endarrerirà fins al 6 de juliol per adaptar els recintes a la nova normalitat.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha apuntat que davant la previsió que menys gent marxi fora de vacances, cal tenir les piscines a punt per a l'estiu.
També serà un estiu on nosaltres creiem que una part molt important de la població no es bellugarà de la ciutat. Per tant, que hem de donar resposta a aquesta gent que s'hi quedarà. I també un altre compromís, que per això també hi ha l'Eloi, que per nosaltres és fonamental i que no hi volem renunciar, que és que, evidentment, no deixar ningú enrere. És a dir, això ho hem anat repetint al llarg d'aquests dies en diferents ocasions. Pensem, doncs, que durant l'estiu, i més venint d'una situació de confinament com les que venim, era molt necessari garantir a la ciutadania l'oportunitat d'anar a les piscines.
Els equipaments tancaran al migdia per poder desinfectar. Hi haurà torn de matí i de tarda. La meitat de les places estaran reservades per als casals i l'entrada s'haurà de comprar de forma anticipada.
Durant el Notícies Migdia també abordarem altres temes com les vendes de petards de cara a la revetlla de Sant Joan, com serà el tram final d'avaluació a la Universitat Autònoma de Barcelona o com s'ha abordat la crisi sanitària des de la gestió política. Tot plegat abans de donar pas a la informació esportiva a partir de les 2. El Sabadell encara no sap quan serà el sorteig del play-off d'ascens a segona.
En parlarem al programa Hotel Suís, a més d'entrevistar el director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Pluges i ambient fresc ens esperen aquest dilluns. La previsió del temps, Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? La inestabilitat no s'atura. Després dels més de 70 o 90 litres caiguts a punts de l'interior de les comarques de Girona i Barcelona, avui tornen els ruixats. Hi ha hagut una mica de pausa aquest matí, la matinada hi ha hagut ruixats, però ara tornen les nuvolades i ja descarreguen precipitacions a les comarques novament de Girona, de Barcelona, sobretot del nord, i també punts del Pirineu i Prepirineu. I aquests ruixats han d'anar avançant i extenent-se cap al sud. Per tant, novament, precipitacions aquesta tarda i quedaran al marge les comarques marques de Ponent, les Terres de l'Ebre, tot i que alguna precipitació aïllada, també a la serralada per litoral sud, a Prades, per exemple, hi pot arribar. Atenció, perquè novament poden ser d'intensitat forta, per això ja ha activat un avís per intensitat de precipitació al nord de Girona i Barcelona. Ruixats amb tempesta, localment amb calamarsa, i demà tindrem la mateixa tònica de temps, tot això amb un ambient ben agradable. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix tranquil·litat absoluta a la xarxa viària catalana. Cal destacar que des d'aquesta mitjanit el Garraf i l'Alt Penedès han quedat integrats d'efectes de mobilitat amb la Regió Sanitària de Barcelona. Per tant, es permet la mobilitat entre els municipis de la Regió Metropolitana Barcelona i també les localitats del Garraf i l'Alt Penedès. Pel que fa a la situació del transport públic, com està a aquesta hora? Borja Mariano, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, destacar que en la fase 2 del desconfinament a l'àrea de Barcelona, el transport públic s'apropa a la recuperació total del servei habitual. L'oferta arriba al 100% en diferents serveis, com ara a les principals línies de Rodalies de Catalunya i a totes les línies de metro, situant-se a la mitjana per sobre del 80% en la majoria de modes de transport. Recordeu que l'ús de la mascareta és obligatori, que s'han de respectar les indicacions de seguretat i, si podeu, eviteu les hores punta. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors o la web de la TV. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarril de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell i el Vallès, juntament amb tota la Regió Metropolitana i Barcelona, han fet el salt a la fase 2 de la desescalada aquest dilluns. La bona evolució dels indicadors de la pandèmia, els casos de Covid-19 van a la baixa des de fa setmanes al Taulí, han permès fer el pas. Una segona fase del desconfinament que preveu alguns canvis respecte de la situació de fa tot just una setmana. Entre les principals novetats hi ha la reobertura d'escoles i instituts, on l'assistència és del tot voluntària i més aviat ha estat fluixa, però també dels centres comercials. De seguida ens fixarem en com afronten aquests dos sectors la desescalada, però abans repassem altres canvis contemplats en aquesta fase 2. Per exemple, comencem amb les trobades amb familiars i amics.
A partir d'avui, les reunions socials poden ser de fins a 15 persones, 5 més que en la fase 1. A l'hora de passejar, s'eliminen les franges horàries tant per caminar com per fer esport, exceptuant els grups de risc, que podran sortir només en les hores determinades. Les trobades s'han de celebrar respectant les distàncies de seguretat.
Cultura.
Els cinemes, els teatres i els auditoris poden tornar a obrir a partir d'avui. Ho fan amb una restricció de l'aforament del 30% i amb una preassignació de butaques pels espectadors.
Comerços i establiments.
Els establiments comercials poden obrir sense límit de superfície i ja no cal cita prèvia. Això sí, l'aforament continua limitat al 40% de la seva capacitat. En aquesta fase 2, com us dèiem, els centres comercials entren en funcionament, poden obrir amb un 30% de capacitat a les zones comunes i un 40% dins els locals comercials. Pel que fa a la restauració, bars i restaurants ja podran atendre clients en el seu interior amb restriccions d'enforament, mentre que els hotels poden obrir les zones comunes al 30% de la seva capacitat.
Mobilitat.
Coincidint amb l'entrada en vigor de la fase 2, els autobusos de la TUS recuperen alguns dels seus serveis. Es podrà entrar als vehicles per la porta del davant, es podran comprar bitllets senzills a l'autobús i alhora es reactiva el servei de bescanvis de targetes defectuoses. Les línies L5 i L55 incrementen també el seu servei durant els dies feiners.
Celebracions.
Les vetlles i els enterraments amplien el nombre d'assistents, 15 si són en espais tancats i 25 en espais públics. Pel que fa als casaments, es podran celebrar amb una limitació de 100 persones a l'aire lliure i unes 50 si se celebren en una sala.
I com dèiem, la fase 2 de la desescalada ha permès tornar a obrir els centres educatius per fer acompanyament emocional als alumnes. En total, unes 3.000 famílies s'han acollit aquest dret voluntari, sobretot en el cas dels infants que estan a punt de canviar de cicle. En el cas dels nens de 3 a 6 anys, només ho han demanat un 10% de les famílies. Són dades que ha facilitat Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental a través de la planificació que han fet els centres educatius. Avui, Pere, és el primer dia que les escoles i els instituts poden obrir des del 13 de març.
La fase 2 de la desescalada permet tornar a obrir les escoles, tot i que l'assistència dels alumnes és voluntària i només serveix per fer acompanyament dels infants, ja que les classes continuen sent de forma telemàtica. A infantil, de P3 a P5, l'obertura és de 9 del matí a 1 del migdia. A P3 només només hi podran haver 8 alumnes per aula, mentre que P4 i P5 s'augmenta als 10. A 6è de primària hi podran haver fins a 13 estudiants per classe, mentre que els cursos finals d'institut els grups podran ser de 15 alumnes i només aniran unes hores a classe per poder fer el tancament del curs. En el cas de la resta de classes de secundària es podrà demanar cita prèvia amb el tutor. A la pràctica, molt poques famílies han portat els alumnes d'infantil a les escoles. Segons ha detallat el director de Serveis Territorials a la comarca, Jesús Vinyes, l'assistència serà com a molt d'un 10%.
Pràcticament uns 450 alumnes més, una mica més, de P3, P4 i P5, o que vol dir que és una demanda baixa. O sigui, no és, estem situats entre el 5 i el 10% als centres públics. Hi ha alguna excepció que puja amunt i algun que de fet no ha demanat ningú en aquesta edat.
On augmenta la demanda és a les escoles concertades, on hi han anat un 40% dels alumnes, ja que no estaven tan lligats a les necessitats de conciliació. Pel que fa a la secundària, l'assistència és més elevada. En aquests casos, els alumnes hi assisteixen per tancar el curs i rebre assessorament de cara al canvi de cicle.
S'obria bàsicament pels cursos finals, aquests tenien dret, i també per fer tutories més individualitzades. No? En aquest sentit, el nombre global d'alumnes que hi ha mobilitats per aquí, estem per sobre dels 1.500. Això vol dir que de quart d'ESO hi han anat pràcticament el 90%. De fet, això és igual pública i concertada. El 90% bàsicament en tots els cursos. En quart d'ESO, segon de batxillerat i els cicles formatius finals, no?
Per al regidor d'Educació, Manuel Robles, el més important de la reobertura de les escoles és l'acompanyament emocional que es pot fer als infants.
Estem parlant que puntualment aquest alumnat no es pot anar, perquè no oblidem que té un caràcter de voluntarietat, pot anar a l'escola a tenir un contacte amb el seu entorn escolar. I crec que la comunitat educativa havia de fer aquest esforç.
Robles ha estat entrevistat al programa El Cafè de la Ràdio.
Les dades d'assistència del departament són les que han sol·licitat les famílies. Ara bé, a la pràctica, molts pocs alumnes de P3 a P5 han anat avui a l'escola. N'hem parlat amb alguns centres educatius.
Per exemple, a l'escola Amadeu Vives, a l'Eixample, només hi han assistit un alumne del total de 150 que tenen matriculats. Per al director del centre, Rafael Brualla, la documentació que s'havia de presentar per justificar portar els nens a l'escola ha complicat les coses a les famílies.
Les mesures restrictives, en el sentit de que havien de fer una declaració responsable conforme no havien estat afectats ni pateixen patologies, i que tots dos treballin, doncs possiblement en aquesta situació conjuntural amb persones amb ERTEs o atur o el que sigui, doncs possiblement que s'ho han pogut organitzar d'una altra manera.
En canvi, a l'escola Concòrdia no hi ha anat cap alumne. De fet, només se'n van apuntar dos d'infantil que al final han decidit no portar els nens. En canvi, sí que tindran més assistència a les tutories pels de 6è de primària. Sara Grande és la directora del centre.
De primària venen dos dijous que queden, aquest dijous i el dijous vinent. I 38 alumnes han dit que sí que vindran i farem dos torns. Entraran per llocs diferents amb les mesures de seguretat que ens han indicat des del departament. I farem l'acomiadament del curs.
Un cas semblant és als instituts, on els cursos d'acomiad també rebran els alumnes per fer unes tutories amb grups d'acompanyament i d'assessorament de cara al canvi de cicle.
I els centres comercials també han reprès avui la seva activitat després de pràcticament 3 mesos tancats pel coronavirus. El Corte Inglés, el Centre Comercial Paddock i el Parc Empresarial Via Sabadell a Sant Pau de Riusec han acollit aquest matí els primers clients enmig d'estrictes mesures de seguretat i l'aforament limitat al 40% dins dels establiments i el 30% a les zones comunes.
Dispensadors de gel hidroalcohòlic, mampares a les caixes i l'ús de guants i mascaretes per part dels clients. Aquestes són algunes de les mesures de seguretat que les 3 grans superfícies comercials de la ciutat comparteixen des d'avui. Alhora, totes han reforçat les tasques de desinfecció, tant de les instal·lacions com dels mateixos productes, en especial la roba, el calçat i els complements. Tot plegat amb l'objectiu d'oferir la màxima seguretat als compradors. David Rodríguez, del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals del Corte Inglés, ha explicat quin procés segueixen els articles de moda un cop se'ls emprova un client i no se'ls endú. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
a les plantes de moda, hem habilitat a cadascuna de les plantes una planxa de vapor específica per higienitzar aquestes peces, però sobretot la gran mesura és que a cadascuna d'aquestes plantes hi ha una habitació específica que s'anomena habitació d'higienització, en què a través d'una llum ultravioleta les peces romanen allà durant 15 minuts per higienitzar-les i després passen un període de quarantena, per dir-ho així, de 48 hores abans no es tornin a posar a la venda de cara a un altre client, no?
Per la seva part, el Parc Comercial Via Sabadell també ha acollit avui els primers clients després d'un procés de desinfecció integral gràcies al sistema de nebulització. Alhora s'han pres mesures de seguretat i higiene, com la instal·lació de dispensadors de gel desinfectant, controls d'aforament i el tancament de la planta menys 2 de l'aparcament subterrani. Entre els establiments que han reprès avui l'activitat hi ha IKEA, que ha reforçat els protocols de neteja, ha proporcionat EPIs als treballadors, fa controls de temperatura i alhora ha instal·lat dispensadors de gel desinfectat i guants per als clients, així com mampares de metacrilat a les caixes.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I quan passa un minut de 3:15, us expliquem que la temporada de piscines arrencarà el pròxim 6 de juliol i s'allargarà fins a mitjans de setembre. Aquest és el calendari que ha anunciat avui l'equip de govern, malgrat que la piscina de Can Uriac obrirà més tard per obres i la data de tancament serà diferent per a cada equipament. A banda dels calendaris, la temporada arriba amb diverses novetats pensades per garantir, Karen, la seguretat en un context post-Covid.
La novetat més destacada és que les piscines obriran en dos torns, un al matí i un altre a la tarda, amb un doble objectiu, explicar la regidora d'Esports, Laura Reyes.
Podrà procedir a la neteja i la desinfecció dels espais, millorarem els fluxos de circulació durant les entrades i les sortides amb l'objectiu de minimitzar els creuaments entre les persones, possibilitem beneficiar al màxim i donar-los una seguretat a tota la gent que assisteixi. I, bueno, i hem pensat en aquests horaris perquè així ens podem donar opció i cobertura al màxim gent possible.
Aquesta mesura també va acompanyada d'una reducció important dels preus d'entrada, que aniran entre els 2 euros i els 2 euros i mig entre setmana i entre els 3 euros i els 3 euros i mig al cap de setmana i festius. A més, es fomentarà la venda d'entrades anticipada online, obrint només les taquilles de 6 a 8 del vespre. La bassa estarà oberta fins al 30 d'agost, que el Mercet fins al 4 de setembre, amb vistes a acollir alguna de les activitats de Festa Major, i Olímpia i Campo Amor fins al 13.
I Sabadell tindrà els mateixos casals d'estiu que l'any passat, malgrat totes les incerteses generades per la pandèmia. Des de l'Ajuntament han pràcticament triplicat les subvencions destinades a impulsar aquest tipus d'activitats de lleure i n'han assumit la neteja obligatòria. A més, també han augmentat les ajudes perquè les famílies menys afavorides hi puguin accedir, passant dels 80.000 euros de l'any passat als 120.000 d'aquest.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, considera que l'oferta de casals d'estiu és més necessària que mai després dels mesos de confinament. Tot i això, també admet que podria ser que la demanda fos més baixa que en estius anteriors.
Nosaltres creiem que el que hem de fer és donar aquesta oferta perquè tothom en pugui disfrutar, evidentment. Després serà la ciutadania, doncs, legítimament si decideix si se'n beneficia o no, però evidentment només que hi hagi un determinat nombre de famílies que necessitin aquest servei, doncs nosaltres la idea és poder-lo prestar, no, Manel? Vull dir, poder tirar endavant amb aquest servei.
L'Ajuntament també facilitarà altres ajudes socials, com 55.000 euros per garantir almenys un àpat al dia als usuaris dels centres oberts a través de targetes Moneder. Així mateix, també es destinaran 30.000 euros en prestacions perquè les famílies amb menys recursos puguin accedir al programa Fem Vacances, orientat a persones amb discapacitat. En aquest sentit, l'administració local també ha augmentat en 34.000 euros, fins als 134.000, els recursos per finançar aquest programa.
I encara parlant sobre l'estiu, els venedors de petards recomanen fer les compres per aquest Sant Joan demà manera telemàtica, després que la Conselleria d'Interior hagi permès la seva celebració mantenint les mesures de seguretat per evitar contagis, la reactivació de la venda de petards hauria de frenar la caiguda de la facturació d'aquests negocis, que en algun cas s'ha enfonsat fins al 95% de la producció anual.
La temporada per ells és pràcticament nul·la després que s'hagin cancel·lat tots els castells de foc de març a octubre. D'aquí la importància de facilitar l'adquisició de petards i que ningú desisteixi pel fet que les cues i les esperes de les botigues físiques s'allarguin. Xavi Miralles, de Petards 4x4, recomana la compra online.
sí que aquest any especialment animaríem els nostres clients a que puguin fer la compra online. Petards 4x4 ja fa molts anys que té pàgina web, petards2.org, on es poden consultar tots els productes i, de fet, es poden fer compres. No? Ja tenim un gruix de clients que ens feia compres online, però aquest any segurament, evidentment, té més sentit que mai. No? I això ajudarà a que tu puguis fer la compra online, la deixis pagada i simplement l'hagis de venir a recollir.
Per a petards 4x4, les vendes de Sant Joan suposaran una petita remuntada d'un exercici que ha sigut totalment nefast, segurament amb unes pèrdues finals que arribaran al 70% respecte a una temporada normal.
Doncs anem a un altre tema. La flexibilitat i la incertesa són les tòniques que marquen el desenvolupament més immediat de l'activitat acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona. D'entrada, aquest mes de juny, tots els exàmens es duen a terme en línia. El professorat està avisat que les puntuacions no podran ser severes. Les matriculacions, de moment, es mantenen baixes i les normatives per actuar el curs que ve encara s'han de concretar. Pau Durant, bon dia.
Bon dia. El rectorat de l'Autònoma aprovarà a finals de juny un marc general de mesures per l'inici de curs 2020-2021, on es concretaran totes les normes que fan referència a la tornada de l'activitat al setembre. Ara mateix el pla d'actuació continua sent incert. La rectora de la universitat, Margarita Arboix, assegura que es poden impartir coneixements de qualitat de manera semipresencial.
Globalment es poden fer coses semipresencials amb molt bona qualitat, no? Compartir les dues vies i fer possible pues, que això, que al millor hi hagin desplaçaments que no calgui que els facin els alumnes, ara hi hauran sempre perquè som una universitat presencial i tot el que són pràctiques, seminaris, etc, això no tindrà alternativa que la presencialitat, perquè som una universitat presencial.
La rectora de l'Autònoma explica que han registrat fins un 30% menys de matriculacions pel que fa a les preinscripcions dels cursos de màster. Al mes de juliol, els futurs universitaris s'avaluaran a la selectivitat, mentre que els estudiants de segon, tercer i quart de carrera realitzaran la matrícula. Al setembre es matricularan els alumnes de primer i la resta de cursos començaran les classes, pendents de l'evolució de la pandèmia. Per aquest motiu s'ha demanat al professorat que programi classes tant presencials com virtuals, perquè d'aquesta manera, en cas que es necessiti, es pugui seguir el curs des de casa, però tot no podrà ser.
Nosaltres hem decidit tot telemàtic ara. Hi ha coses que no es poden fer telemàtiques, no? Per exemple, pues, hi ha assignatures que són assignatures totes de pràctiques, no? Tant a ciències com a veterinari i tal. Ahir mateix parlava jo amb la degana de veterinària, justament amb la qüestió del retorn dels alumnes a l'hospital.
De moment, la presencialitat es reserva pel segon semestre. En les proves que s'han anat fent durant aquest final de curs, totes de forma telemàtica, s'han registrat millors puntuacions que en d'altres anys.
Notícies migdia.
I aquest dilluns tornem a obrir els llibres de filosofia per pensar en el que ha passat els últims 3 mesos i analitzar les conseqüències que pot tenir el coronavirus en les nostres vides. Els estats d'arreu del món han reaccionat de forma diferent a la Covid-19. Alguns han deixat que fos la responsabilitat de la ciutadania qui ajudés a frenar la pandèmia, mentre que d'altres han apostat pel confinament obligatori. Aquesta decisió ha fet entrar en contradicció alguns dels valors essencials de les democràcies, la llibertat de la població. Com ha justificat restringir aquest dret, fins quan l'hem d'acceptar, per què la gent va col·laborar en aquest control de la mobilitat des dels balcons. En Pere Gallifant ha parlat amb el sabadellenc Jordi Jiménez Guirao, ponent de la secció de filosofia de l'Ateneu Barcelonès i especialitzat en filosofia política.
El 14 de març entrava en vigor el decret de l'estat d'alarma, una disposició constitucional que es pot aplicar quan hi ha una alteració greu de la normalitat. Aquest estat permet dur a terme accions extraordinàries, com pot ser la limitació de la circulació de la població, intervenir indústries o prendre el control d'autoritats públiques. En el cas de l'estat espanyol, l'estat d'alarma ha servit principalment per restringir la mobilitat de la ciutadania i també per centralitzar les decisions polítiques. Per a Jordi Jiménez Guirao, ponent de la secció de filosofia de l'Ateneu Barcelonès, ens ha mostrat la cara més crua del poder.
És complicat analitzar des de la legalitat, perquè és com una llei que se suspèn per preservar la mateixa legalitat, no? És on es manifesta la força de la llei. Per exemple, va ser curiós en el govern de Pedro Sánchez com es va aplicar l'estat d'alarma sense saber ben bé per què anava a servir concretament. O sigui, aquí és com veiem, vam poder comprovar l'expressió més natural del poder de decretar una cosa sense saber què fer, però afirmar la sobirania de l'estat central, que és el que hem vist aquest dia.
Un dels efectes interessants de l'estat d'alarma ha estat que molta gent ha col·laborat en denunciar les persones que se saltaven les restriccions. Eren els coneguts com a policies de balcó.
Fins i tot els ciutadans hem vist que col·laboren en aquest règim de vigilància que ens hem instal·lat, no? Amb la facilitat que hem canviat del dia a dia de sortir al carrer, fins i tot a això, els vigilants aquests de balcons que han sortit, molts ho estan comentant, com de ràpid es pot adaptar l'ésser humà. Salvant les distàncies, tots recordem, per exemple, el que deia Hannah Arendt sobre el nazisme, no? De com pot ser que Alemanya es convertissin tots en nazis d'un dia per l'altre, sinó que no. Et vas adaptant a les lleis que imposen i entres en el clima aquest de ostres, no es pot fer això, doncs a tots a una, no?
I com s'explica aquesta obediència? Com és que s'ha acceptat amb tan poca resistència l'estat d'alarma i el tancament? Una de les causes pot ser la por que s'ha generat cap a la malaltia.
Bàsicament és la por, o sigui, aquests dies també està tornant molt aquest discurs de la por. La gent té por, com és normal, i si sent seguretat obeint, sent que compleix el seu deure així, doncs la naturalesa humana és molt maleable i podem arribar fins a aquest punt de vigilància i és això perillós de la situació.
Ara que la pandèmia remet, hem d'estar atents per tal que aquestes restriccions de les llibertats que s'han imposat aquests dies no durin més del que és estrictament necessari.
La filosofia política en la història s'ha vist que qualsevol sessió de poder gairebé mai és retornada. Sempre són espais de llibertat que et van traient. I clar, no ens podem acostumar, és un perill acostumar-se a això. És una situació excepcional, hem de fer cas, diguem, a les autoritats, però hem de ser crítics sempre. No podem normalitzar la situació.
Aquests mesos, diversos filòsofs han expressat els seus punts de vista sobre com serà el món a partir d'ara. Segons Guirao, el clima general és de pessimisme cap a unes societats on s'accentuaran els règims de control. Haurem de veure com hi reaccionem.
No, no, normalitat és el que han teoritzat tots els filòsofs aquí, cadascú diu la seva, no? Aquests dies hem vist, per exemple, Zizek, que deia que no hi ha... no podem tornar a la normalitat i ara serà una oportunitat per instal·lar el comunisme. L'altre es diuen que ve un capitalisme molt pitjor que abans. Cadascú diu la seva, no? Però sí que sembla, tothom coincideix en que... primer, un diagnòstic bastant negatiu, pessimista, i segon, que no hi haurà el món no serà com abans. Realment que ho responem bé o aquesta nova normalitat serà més perillosa.
Azul 21 torna a obrir les seves portes. Llençols, tovalloles, cobrellits, especialistes en cortines, confecció i instal·lació. Tornem amb més ganes que mai. Ens trobaràs a la Creu de Barberà i a la Concòrdia, en horari comercial de dilluns a divendres i dissabtes al matí. Azul 21, t'hi esperem.
Qui t'anava a dir que viuries una pandèmia mundial? Que aquell viatge, aquella experiència o aquell moment et marcaria tant. Porta els teus records sempre amb tu. Vine a Ensutint Studio, l'estudi de tatuatges de Sabadell amb els millors artistes. Demana hora per WhatsApp al 646 51 10 35 i explica'ns la teva història. Ensutint Studio, deixa'ns tatuar-te una peça única.
Detectius Ixeo, 29 anys d'experiència al seu servei. Treballem en particulars, empreses, mútues i advocats. Som al centre de Sabadell, al carrer de Sant Antoni número 35. Pot contactar amb nosaltres al 671 37 29 29 o al correu electrònic exeodetectives@gmail.com. Exeodetectives, eficiència i discreció.
Molera Perruquers, tu salón sostenible, donde la salud de tu cabello y del mundo es lo que más importa. Productos para veganos, sin gluten, no testamos con animales. Molera Perruquers, calle Alcinellas número 13, Sabadell.
Notícies migdia.
I abans de marxar us explicarem que la Fiscalia ha rebaixat aquest dilluns la petició de pena per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La Fiscalia ha passat a demanar 10 anys per sedició pels fets de l'1 d'octubre per al major. Alternativament, planteja un possible delicte de desobediència amb una inhabilitació d'un any i 8 mesos i 60.000 euros de multa. Les mateixes penes demana per l'exsecretari general de la Conselleria d'Interior, César Puig, i l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler. Per a l'intendent 3 a la Plana, manté la petició de 4 anys de presó per sedició o, alternativament, un any d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per desobediència. Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Però, mentrestant, podreu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Que vagi bé, nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.